Vinga, va, que avui és el Dia Mundial de la Ràdio i s'ha volgut apuntar doncs, a aquesta festa en Joan Anton Català, divulgador científic, físic, químic quàntic i radiofonista.
És que, clar, radiofonista, ostres.
Cada dia el guionista m'ho posa més divertit. Escolta'm una cosa. Quin és el record que tens tu de la ràdio? El primer record que tens?
Oh, aquesta pregunta no me l'he preparat. No ho sé. No ho sé, de debò, eh? No ho sé. No t'ho sabria dir. A casa escoltàvem molta música, el meu pare, la meva mare, molta música. Música en els tocadiscos clàssics, però també per ràdio. Música clàssica, per exemple, recordo molta música clàssica per ràdio. És que no tinc un record. I després ja de més gran, el mestre Puyal, lògicament, amb els partits del Barça i tot això. Però no ho sé, ho tinc com molt esborrat.
I què el fa diferent? Avui en parlarem de la ràdio, òbviament, sí. Amb Joan Anton Català. T'ho preguntava també perquè avui ens portes doncs, sí. Un episodi que, sens dubte, va marcar un abans i un després en el món de la ràdio, sí. I concretament com a mitjà de comunicació.
Total, va canviar la vida de la ràdio, això.
Clar, vull dir, són tantes les coses que hem viscut amb la ràdio al costat, sí. Joan Anton.
Bueno, clar, tu ho saps molt millor que jo, perquè tu ets professional d'això, però jo penso que la ràdio té una cosa que és com màgica, que altres mitjans de comunicació no tenen, i és que només a través de la veu, això vol dir del missatge que tu dones, però també de la manera com ho fas, no? Com modules la veu, les pauses, les entonacions. Has d'arribar a l'oient que no et veu. I després es produeix una cosa que també considero màgica, que és que quan escoltes la veu, quan sents la veu d'algú, t'imagines la cara d'aquella persona amb la veu. I de sobte la veus en una fotografia, en un reportatge, en un diari o per la tele, i et sobta perquè no sempre quadra aquella imatge.
Exacte. Totalment.
Però la ràdio té aquesta potència. Té una potència... Jo la considero un mitjà de comunicació molt més calmat que la televisió, molt més pausat, on pots arribar d'una manera amb més temps. Pots arribar més temps. I com que no tens la imatge, que sempre ajuda la imatge, però qui no la tens, t'obliga. És un mitjà que t'obliga a explicar bé les coses, a utilitzar la teva veu, no? I això és el que feu vosaltres, que us dediqueu tot el dia amb això.
Què, ens hi posem o no? Va. Perquè, clar, per celebrar el Dia de la Ràdio amb en Joan Anton, doncs el que farem és reviure, ara ho dèiem, un dels episodis radiofònics més famosos de la història i que demostra el poder que de seguida va adquirir aquest mitjà de comunicació. Avui, La guerra dels mons, d'Orson Welles. A veure, fem l'exercici, Joan Anton. Ens situem a un 30 d'octubre de 1938.
Sí, per celebrar el Halloween d'aquell any. Escolta'm, abans no comencem, t'haig de dir que l'enregistrament és públic. Vull dir que està a formar part dels arxius del Congrés nord-americà i el pot accedir qualsevol. I paga la pena, qui tingui un cert nivell d'anglès, no? Paga la pena que escoltar-lo. Perquè és brutal, és que és increïble. T'has de traslladar al 1938, eh? Vull dir, els efectes, sonors i tot això són de l'any 38, però mira, el relat és boníssim.
Fem una cosa, perquè en aquest relat que ens explicarà amb qui reviurem avui, amb Joan Anton Català, sortirà. D'aquí uns minuts reviurem justament aquest moment.
Doncs va, doncs llavors comencem.
No perdem temps. Va, vinga, va, ens situem.
30 d'octubre de 1938, Halloween, per celebrar Orson Welles, en aquell moment poc conegut, després el gran Orson Welles, però en aquell moment no era molt conegut, el va fitxar a la cadena de ràdio. L'havia fitxat a la cadena de ràdio CBS nord-americana per emetre relats, novel·les famoses o conegudes per ràdio amb els seus actors, de manera teatralitzada. I ell, aquella nit, aquell 30 d'octubre del 38, emet La guerra dels mons, que ara ho explicarem, que és un llibre que 40 anys abans havia escrit un escriptor britànic, que explica una invasió dels marcians que arriben aquí a la Terra i ens volen capturar, no? ens volen conquerir el món, i això és La guerra dels mons. I ho transmeten d'una manera tan real, fent veure que la invasió està passant en aquell mateix moment, que creen el caos, i allò es converteix en un dia transcendental per la ràdio, per la història de la ràdio. És un programa que passarà a la història de la ràdio per la capacitat que té aquest mitjà d'arribar i de fer, no?, d'enviar missatges i, en aquest cas, de fer creure a la gent una cosa que no era.
Vámonos a Marte, donde nadie vaya a buscarte, ni a ti, ni a mí, donde todo es más callado y solitario para los dos, donde no hay nadie más que tú y yo.
Clar, jo crec que per entendre i per reviure justament el que estem explicant avui amb Joan Anton Català, hem d'explicar una mica els antecedents,
sí,
no?
Sí, Marc, n'hem parlat algun cop, ens ha fascinat sempre, no? Des de l'antiguitat, els nostres avantpassats miraven aquell puntet de color vermell, que per cert el tenim al cel, eh? Aquest puntet de color vermell aquests dies, aquestes setmanes el tenim al cel, molt bonic. Però la cosa comença a posar-se molt interessant a final del segle XIX. En aquell moment, un famosíssim astrònom italià, que es deia Schiaparelli, amb els telescopis d'aquella època, que no són els que ara tenim, òbviament, va mirar Mart aprofitant un any d'aquests que Terra i Mart se situen a una distància mínima. És quan es poden veure més detalls a la superfície de Mart. I ell va creure veure unes marques a la superfície de Mart que en va anomenar canals. Ell va utilitzar la paraula italiana canali, no?, que vinien a ser els nostres canals. Aquesta paraula, canali, en italià, o els nostres canals, no implica que hagin estat fets per marcians, per ningú. Poden ser efectes naturals, poden ser efectes de l'erosió de l'aigua o del vent. I així és com Schiaparelli s'hi va referir. Ell mai va dir que això fos producte d'una civilització. Però l'idioma anglès té dos mots per referir-se als canals, no? Té la paraula channel. Channel en anglès és un canal natural, erosió, no?, geològic, però després tenen la paraula canal. I canal, en anglès, significa fet per algú, fet per una civilització, o pels humans, o per qui sigui, no? I es va traduir malament, incorrectament, un error històric, no?, a la paraula canali de l'italià cap a la paraula canal de l'anglès, que significa fet per algú. I allà comença la febre dels marcians. Allà comença la creença popular que allà habita una civilització més avançada que nosaltres, que estan construint canals per distribuir l'aigua en un planeta moribund, i que, com que està moribund aquest planeta, els marcians se'ns miren i en algun moment vindran cap aquí. I comencen a sortir històries,
teories,
novel·lades,
no?,
i teories sobre la possibilitat d'això, de que Mart estigui habitada i de que ens hagin d'envair. Haig de dir, però, per que quedi constància d'això, és que Schiaparelli mai va dir que això fossin marcians. Va ser producte de les ganes de que tenia la gent, que teníem tots en aquell moment, no?, i d'una mala traducció que és històrica. Do you feel cold?
Deixa'm puntualitzar, o sigui, el que m'ha cridat molt l'atenció també del guió Joan Anton és el punt que hi havia anuncis de premsa que feien,
sí,
referència.
Sí, jo n'he trobat, se'n poden trobar per internet. Jo fins i tot he trobat un anunci de sabó, fixa't, de començament del segle XX,
sí,
és un dibuix,
sí,
una caricatura,
sí, sí, sí,
que sortia als diaris, un anunci de sabó en anglès, que deia quelcom així com el sabó de la família Clark se'l volen fins i tot els marcians, o alguna d'aquestes coses. I es veu un dibuix on hi ha un telescopi i un personatge mirant a través del telescopi mirant Mart, i aquest que mira és Percival Lowell, que va ser un gran mecenes nord-americà, que va posar molts de diners sobre la taula. De fet, va fer construir un observatori a Arizona només amb l'objectiu de confirmar que Mart hi habitava una civilització. Òbviament, Lowell es va morir sense haver pogut confirmar,
sí, sí,
això,
sí.
Però ja et dic que apareixien fins i tot això, caricatures,
clar, és
i relats.
És curiós això, perquè, o sigui, perquè ens ho estàs explicant avui, Joan Anton, però és que és aquest relat que va començar abans de la Guerra dels Mons.
I tant,
no?
I tant, perquè després ve la novel·la. Tot això és com l'espurna que activa la imaginació i que fa que comencin a sortir històries de marcians.
I aquestes ganes que deies.
I les ganes, no? I l'any 1898, això són 40 anys abans que l'actor Orson Welles faci el que ara explicarem, un escriptor britànic, fixa't, de nom H.G. Wells, mira la coincidència, Wells, s'escriu diferent, eh? L'actor s'escriu Welles, I aquest es diu Wells, directament. Però és una consciència interessant, eh? Interessant. Escriu una novel·la que es diu La guerra dels mons, que és on s'inspirarà després l'Orson Welles actor. I aquesta novel·la explica que els astrònoms detecten una explosió a Mart i pocs dies després comencen a caure com meteorits a la Terra, que en realitat són naus marcianes, i allà comença la invasió, una guerra entre els marcians i els humans, perquè ens volen esclavitzar, estem perdent aquella guerra, i finalment ens salvem perquè els bacteris, que aquí són inofensius, la major part d'ells són inofensius totals per nosaltres, vencen els marcians. Aquesta és més o menys la novel·la, el relat de la novel·la, que és la que inspirarà la missió de la Guerra dels Mons de l'actor Orson Welles.
Què, ens hi posem? Anem-hi.
Som-hi. No.
Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Clar, a veure, Orson, si deixa'm ho pronunciar així,
sí.
Welles, per tant, o sigui, anem a l'actor.
A l'actor Orson Welles, molt bé.
Qui va construir, acaba de construir, no? Ho direm així, aquesta guerra dels mons. Qui era?
Estava construïda, però allà el que fa és... en aquell moment era un actor que no era molt conegut. Orson Welles era un jovenet, Orson Welles no era molt conegut, i el fitxa la cadena de ràdio CBS, nord-americana, i li ofereix un seguit de programes per emetre per ràdio que estan basats en novel·les que triaran, novel·les que siguin més o menys famoses, i la idea és que ell, juntament amb un grup d'actors, transmetin aquella novel·la d'una manera teatralitzada, com fent veure, no?, que és de debò. I trien algunes novel·les molt famoses, per exemple, es triarà Dràcula o La volta al món en 80 dies, i una de les que es triarà és La guerra del món, dels mons, que, a més, s'aprofitarà aquell 30 d'octubre del 38, la nit abans de Halloween, s'aprofita justament aquella nit per emetre aquella obra. No? Fixa-t'hi que això ho van practicar molt en els sectors i un guionista va adaptar l'obra, perquè s'havien de canviar coses a l'obra.
Clar, fer un radiofònic, no? Que
I, a més, geogràficament s'havien de canviar coses, perquè la invasió original de l'escriptor britànic és a Gran Bretanya, i això serà als Estats Units. Clar. Per tant, hauran de triar el lloc on cauran els marcians, i trien una localitat a prop de Trenton, que és una ciutat al costat de New Jersey. Però vull dir que han de refer una mica el guió, i això, fixa-t'hi, ho fa un tal Howard Koch, que és el mateix que anys més tard escriurà el guió de Casablanca. Vull dir que mira que al final aquí s'ajunten marcians importants, s'ajunta l'actor Orson Welles, s'ajunta el guionista de Casablanca, etc. Total, decideixen fer-ho d'una manera impactant. Jo m'he escoltat el programa. El programa comença en una mena de prosa molt complicada i llarga, a on Orson Welles ve a dir que tot el que vindrà a continuació és ficció. Però és tan complicat com ho explica que és difícil entendre que t'està dient que el que vindrà és fictici. I a més, si t'has perdut aquests dos primers minuts, ja t'has perdut aquesta introducció, no? Et diu que serà fictici la cosa. Eh?
Que ho recuperem.
Vinga.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water.
És que, clar...
És molt complicat, està fent una prosa explicant coses, no? Encara no ha dit que és fictici. I al final de tota aquesta explicació dirà que, o s'intuirà, no? Ara no recordo si ho diu explícitament o s'intueix que tot el que ve a continuació és una invenció. Però torno a dir, si no has estat molt atent...
És que és això, Joan Anton. És el que vull dir. O sigui, una de les claus que fa que la ràdio sigui diferent d'altres mitjans és que la ràdio és efímera.
Total.
Total, que en aquell moment, és el que tu deies, si et perds un segon abans, un segon després, canvia totalment el
context,
contingut. És així.
Perds el context, absolutament. I això és el que li va passar a molta gent, que no va entendre o no va escoltar aquesta primera part. Total, anem a la missió, va.
A veure.
30 d'octubre de 1930, és diumenge, i la missió comença a les 9 del vespre. Mira, els tios ho fan super. Mira, és un concert, estan retransmetent un suposat concert de música clàssica des del Meridian Room de New York. que és una orquestra d'un tal Ramon Raquelo, que no sé si mai va existir, a lo millor sí, eh? Per,
que em disculpi
el senyor Raquelo, però no sé. I de sobte s'interromp l'emissió, la tallen per donar una notícia de darrer moment, i és, expliquen que els astrònoms han observat amb telescopis estranyes explosions a Mart. A partir d'aquí continua el concert, tornen a connectar amb la sala de concert i continua el concert, i van interrompent noves notícies que van arribant, fins que arriben les notícies que estan caient objectes a prop de Trenton, que és aquesta ciutat de New Jersey, en un poble que es diu Grover's Mill, i allà s'hi desplaça un equip de periodistes on està Orson Welles. És a dir, alguns dels actors faran més d'un paper, faran més d'un paper durant aquesta obra, i van allà a veure què ha passat. I allà és on es destapa tot, on comença tota l'acció, on s'obren aquells objectes, surten unes formes, amb uns éssers amb boca en forma de V baixa, i amb uns tentacles, i comencen a lluitar, i arriba l'exèrcit, i comencen a bombardejar, però aquelles bèsties sobreviuen, i comencen a agafar els avions, i tot això ho retransmeten. És el que, la potència que dèiem abans de la ràdio, Mercè. Tu que no ho pots veure, perquè la ràdio no t'està transmetent directament una imatge, però a través de l'emoció de la veu, tu et fas la idea, la composició visual d'aquella batalla que s'està produint. Això té una potència tremenda.
I Joan Anton, la sensació que no hi havia res improvisat.
No, tot estava aquí, tot estava molt preparat. Fins i tot hi ha un moment en què un dels actors fa de secretari d'Estat dels Estats Units, interromp també l'emissió i fa un discurs patriòtic d'aquells típics discursos yanquis, on demana unió al poble americà i diu que tots plegats doncs podrem vèncer, no? Podrem guanyar els marcians. Tot és molt real, tot és molt real de la manera que ho diuen, i fins i tot arriba un moment, la invasió va progressant, i arriba un moment fins i tot que la invasió arriba a la pròpia cadena de CBS, a l'edifici de Nova York on està la cadena, i és atacada, aquest edifici és atacat també pels marcians i acaba a terra l'edifici. Vull dir, és una cosa
fixa't
molt bèstia.
Tu, mira, és tan bèstia que, com deia el Joan Anton Català, hi ha fins i tot un dels testimonis, que per cert, és, ara escoltareu la locució del reporter Carl Phillips en aquesta Guerra dels Mons, ell des de Nova Jersey, sona així.
Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin. Paint for you a word picture of a strange scene before my eyes, like something out of a modern Arabian Nights. Well, I just got here. I haven't had a chance to look around yet.
Clar, el bo d'en Phillips, el que assegura és que veu un meteorit, Joan Anton, que ha caigut i que mai havia vist
res. El tio arriba a Grover's Mill i diu que acaba d'arribar a Grover's Mill i diu no sé per on començar. No sé per on començar a retransmetre. El programa dura 59 minuts i Orson Welles finalment el tanca, tornant a recordar que havia estat una ficció i que era la nit de Halloween. Però, novament, si no has aguantat els 59 minuts i escoltes aquesta última locució de Welles, tot t'ha semblat real, tot t'ha semblat una invasió marciana de debò.
Fins aquí, d'acord.
Què vol dir?
Cap problema.
Però,
clar, Orson Welles en cap moment... No ho sé jo. Bueno, aquesta és una altra, Joan Anton. Fins a quin punt, quin era l'objectiu d'aquest programa?
No, era impactar, era fer un programa... Jo penso que no vam pensar en l'impacte que això realment...
Les reaccions, correcte, aquestes conseqüències, Joan Anton.
Hi va haver pànic, milers de persones van sortir al carrer, sobretot a New Jersey, però també a New York. Fins i tot hi va haver gent que va sortir als carrers amb tovalloles humides tapant-se la cara per protegir-se d'uns suposats gasos de l'invasió. Es van col·lapsar centrals d'emergència. Fixa-t'hi, tinc la dada, en dues hores, la central d'emergència de la policia de Trenton va rebre més de 2.000 trucades. Estem parlant de l'any 1938, perquè avui això no seria res, 2.000 trucades al 112 en un d'allò de pànic, però estem al 1938. Va haver molta crítica després de la manera com s'havia fet això, i Orson Welles es va veure obligat a sortir a demanar disculpes el dia després. El dia següent ell surt a demanar disculpes. Però és increïble, però això el porta a la fama. Pocs anys després protagonitzarà i dirigirà Ciutadà Kane, i allà comença un carreron de l'Orson Welles. Vull dir, això no només és història de la ràdio, que sí, és història d'Orson Welles també, aquell punt polèmic però que va, li va donar una visibilitat tremenda.
Home, i el que és, com has començat dient tu, Joan Anton, que ara mateix, si es vol recuperar aquest document, està a la biblioteca
del Congrés nord-americà. El 2003, el Congrés americà va decidir que era un document històric que s'havia de preservar i que formava part de la història col·lectiva del país.
Esta música de baile desde el Salón Meridiano del fabuloso Hotel Hitler en la ciudad capital para llevarles un boletín especial.
Oiga, no he terminado de bailar, más vale que sea rápido.
Hay informes de que están aterrizando gigantescos...
Clar, a veure, ja per acabar, Joan Anton, estem escoltant un fragment dels Simpsons, que fins i tot es van atrevir... Bueno, clar, és que ho fan tot, vull dir...
Sí, els Simpsons...
Tenen la llicència per fer-ho, aquesta guerra de los mundos, no?
Sí.
Altres similars, no?
N'hi ha hagut de divertits, ara n'escoltàvem un, amb els Simpsons, i n'hi ha hagut de no tan divertits, nyaps, directament nyaps, irresponsables. Irresponsables de la manera com s'han fet. I potser el més irresponsable que he pogut recuperar és el que va fer Radio Quito a l'Equador el 12 de febrer de l'any 1949. Fixa-t'hi, uns dies abans havien preparat l'escenari, un diari del mateix grup editorial havia ja publicat que s'havien observat explosions estranyes a Mart, i a dia de l'emissió fan una còpia, fan una interrupció d'un programa de música per informar que s'estan, hi ha avistaments d'objectes que venen de l'oceà Pacífic, de les Galápagos i algunes zones també rurals del país, i comencen a caure. I es produeix la invasió. Allò genera pànic, però pànic, ja no com el de l'any 1938, sinó por i gent als carrers amb problemes greus. De manera que quan la gent se n'adona que ha estat un engany, entren en fúria, diríem, es produeix una revolta, i va haver-hi 5 morts i van incendiar la seu de la ràdio, de Radio Quito. És a dir, també perquè veiem el poder que té la ràdio, no?, de mobilitzar la gent.
Aquesta seria
la
reflexió final, no, Joan Anton, que hauríem de tenir.
Sí, i jo penso que torno a dir, el fet que no hi hagi imatge, que podria ser una cosa que penalitza, no?, la idea que tu et creus, i jo penso que és el contrari, que la ràdio, el no tenir imatge, justament el que fa és activar-te la imaginació. I cadascú construeix dins del seu cap les escenes, les cares, les escenes, tot el que és la pel·lícula del que t'estan narrant. I si qui t'ho està narrant ho està fent bé i ho porta ben preparat, l'impacte és tremendo. El que passa que això va ser irresponsable, va ser un programa irresponsablement fet. Fixa-t'hi les conseqüències que va tenir.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
De res.
Per reviure...
És molt bonic aquest episodi de l'original, el de l'Orson Welles, és molt, molt bonic, molt bonic. Molt bonic. Podríem, algun dia potser es podran fer, o si, potser s'han fet, i ara no en som conscients, coses similars, no en Mart, però amb altres coses, potser això serien els començaments dels fake news o començament de les manipulacions d'informació. El que passa que aquí l'esperit era bo, la intenció d'Orson Welles era bona, de la cadena CBS era bona, era anem a emetre una sèrie de novel·les, anem a teatralitzar-les, anem a fer veure que són reals, però dient al començament i al final que no ho són. Els hi va sortir una mica malament, però es va convertir en un episodi històric.
Saps què em passa? A mi sempre m'imagino la reacció que van tenir els marcians, mirant-ho des d'ara.
Què deuríem pensar, no? Deuríem pensar, has vist com ens han dibuixat? Has vist com ens descriuen com monstres amb tentacles, però que s'han cregut aquests
com
humans?
Són els humans?
Com són els humans?
Joan Anton Català, moltes gràcies.
A tu.
I visca la ràdio.
Visca la ràdio.